Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el govern espanyol no dona la legislatura per acabada, tot i el trencament amb Junts per Catalunya. La Moncloa descarta eleccions anticipades i intentarà tirar endavant votació a votació. Això a l'espera que la militància de Junts reafirmi la decisió de l'executiva del partit de donar per acabada la seva col·laboració amb el PSOE. També hem sentit el govern aragonès, que sosté que el risc de traslladar les obres d'art de Sixena, que són el MNAC, és mínim. En canvi, l'executiu de Saragossa diu que el que realment posa en perill les obres és el manteniment deficient que els dedica, diuen el MNAC. I també ens hem fixat en la vaga d'estudiants, inèdita. Avui contra l'assetjament escolar, arran del suïcidi d'una noia a Sevilla i d'un noi a Lleida els últims mesos, després denuncien les seves famílies de ser víctimes de bullying. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Ara què més podem destacar-hi, Joan Bota?
Doncs que el PP marca distàncies amb el president valencià Carlos Mazón a poques hores del primer aniversari de l'Adán. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, el pressiona perquè doni totes les explicacions a la comissió d'investigació del Congrés, on haurà de comparèixer el mes que ve.
Se tendrá que dar todas las respuestas que sean necesarias y asumir en la Comisión de Investigación, en las Cortes Valencianas y en la Comisión de Investigación en el Senado, todas las preguntas que se puedan formular. Y eso lo tendrá que responder el señor Mazón.
Mentrestant, la cap del Servei 112 de la Generalitat Valenciana, Immaculada Pilés, ha reconegut davant la jutgessa de la Dana que la delegació del govern espanyol a València li va demanar a dos quarts i cinc de set de la tarda l'enviament de l'ES Alert, un avís per informar la població de les inundacions que no va arribar fins més d'una hora i mitja després, a les 8 i 11 minuts del vespre, quan la situació llavors ja era crítica i la majoria de víctimes ja havien mort. Segons avança el diari El País, Piles ha declarat que va informar el subdirector d'Emergències de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, sobre la petició del govern espanyol. Suárez, que aleshores es trobava reunit amb el SECOPI, l'òrgan que treballava en l'evolució de la Dana, li hauria respost que estaven valorant enviar aquesta alerta. Sobre el trencament entre Junts per Catalunya i el PSOE, la CUP ha acusat els juntaires de fer seguidisme d'Aliança Catalana. Són declaracions de Laura Fernández.
Aliança Catalana, el debat que es va fer per la televisió espanyola en aquest Parlament, va plantejar el padró i l'accés a l'habitatge a partir dels 18 anys, i la setmana passada veiem com Junts per Catalunya plantejava 10. Ser la versió rebaixada d'una força política reaccionària no ens sembla que sigui de rebut per un partit que, tot i que hagi canviat de sigles, ha suposat un partit democràtic en aquest país.
I precisament el Tribunal de Comptes ha sancionat Aliança Catalana per haver gastat més d'un 10% del que permet la llei en la campanya de les municipals del 2023, que va portar Sílvia Orriols a l'alcaldia de Ripoll. Ho qualifica d'infracció molt greu perquè el partit s'ha saltat la llei orgànica del règim electoral general, però malgrat això només li imposa una multa de 431 euros. A més d'Aliança, el Tribunal de Comptes sanciona 13 formacions polítiques més per haver superat la despesa electoral. Entre aquestes hi ha Ara Decidim Ripollet, a qui imposa una multa de poc més de 1.000 euros. Amazon acomiadarà unes 14.000 persones de la seva plantilla a nivell mundial. És el primer pas de la que serà una reestructura a gran escala, provocada en part per la integració de la intel·ligència artificial. Ahir, diversos mitjans nord-americans ja van avançar que aquesta gran reestructuració afectaria fins a 30.000 llocs de treball arreu del món i que es duria a terme durant diversos mesos. Segons aquests mateixos mitjans, aquestes retallades afectaran sobretot els treballadors en funcions de suport o estratègiques com recursos humans o publicitat, mentre que els treballadors de magatzem, que constitueixen la majoria de la plantilla, no es veuran afectats. I el secretari de Guerra nord-americà, Pete Hegseth, diu que l'exèrcit dels Estats Units ha dut a terme 3 atacs letals contra 4 narcollanxes a l'oceà Pacífic Oriental. Segons Hegseth, els atacs han provocat la mort de 14 persones, mentre que un altre ha sobreviscut. El secretari ha vinculat les embarcacions amb organitzacions terroristes que traficaven amb estupefaents i ha afegit que l'aparell d'intel·ligència coneixia d'avançar el trajecte dels 4 vaixells que transitaven per rutes de narcotràfic i transportaven drogues.
Passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4 amb la Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
Bona tarda.
La Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt?
Tot a punt.
Heu comprat panellets ja?
Encara no. És el
Estem
tema del dia.
Ja,
anava
és
dir
el tema del dia en aquesta casa.
Préstec, s'ha de demanar un préstec, 75 euros al quilo.
Creu-me que avui he comprat un panetone.
Un panetone, eh? t'ha sortit més
Girona,
barat.
Girona, els dies, Marc, m'ha sortit més barat. Sí, sí, havia però... de dur esmorzar i dic, mira, quasi que tiro del panetone directament.
Però aquí no has portat res.
Ja. Estem reivindicant fatal. El menjar, ja?
No, clar, unes pastetes després de dinar pel cafè sempre són benvingudes.
Bueno, ja ho farem.
Molt bé, així m'agrada que entenguis les peticions. Va, anem a buscar el primer tema del dia. Ja sabeu que els dimarts saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, mira, molt contenta de veure que avui tens tot dones aquí, no?
Sí.
Això està molt bé, crec que no m'havia passat mai encara, vull dir que ho
jo celebro. Crec que passa un dimarts de cada dos, pot ser això? Sí. Un dimarts sí i un no. Sí, diria que sí, cada 15 dies tenim les tres dones aquí.
No, molt bé, molt
perfecte,
bé.
Fantàstic.
Bé,
si aviam. Si us estoro, jo puc marxar, cap problema.
No, que va, no. Però vull dir que és no, sempre està bé, no, normalitzar,
sí, sí,
no?
Tant, sí.
Això, que la meitat de la població tingui micros.
Sí. Digues, en fi, quin tema ens proposes?
Mira, avui us volia parlar d'això que ha dit el Ministeri de Joventut, que es veu que té previst regular el sharenting, el sharenting, no sé ben bé com s'ha de pronunciar la cosa, que és, el sharenting és això de publicar fotos, vídeos o informacions d'altra mena dels nostres fills a les xarxes socials, no? A França sembla que ja està una mica regulat, o sigui, el Codi Civil recull el dret a la imatge dels menors que poden denunciar els pares i, a més, exigeix que per publicar contingut ha d'haver-hi la conformitat dels dos pares. A altres llocs, com Itàlia o Alemanya, hi ha jurisprudència, però no hi ha lleis en aquest sentit. I, fins i tot, en alguns estats dels Estats Units, com Illinois o Washington, han regulat, si més no, el que és la part econòmica, perquè els menors tenen dret a una part dels ingressos i amb la seva imatge, doncs, se'n generen, no? De motius per regular-lo n'hi ha moltes, no? Perquè facilita els ciberassetjament, perquè les imatges es poden manipular, perquè afecten l'autoconcepte del menor, no? Perquè, a més, hi ha un dret fonamental, que és el dret a la pròpia imatge, perquè permet localitzar-los geogràficament, i també, jo penso, perquè distorsionen els records, perquè al final és allò que passa, que a vegades has vist tantes vegades una foto que ja no saps si ja ho recordes o ja només ho recordes que ho has vist en una foto, no? A més, diu que el 72% del material requisat a pedòfils són imatges que no són sexualitzades, sinó que les han tret de les xarxes. Xifres, per exemple, diu que a Espanya un estudi diu que un 89% de famílies publiquen contingut dels teus fills a les xarxes almenys un cop al mes. I un estudi de la Universitat del País Basc diu que el contingut amb menors té un 41% més de likes que el contingut sense menors. Vull dir que d'alguna manera els estem monetitzant, no? Jo, davant de tot això, que em sembla bé, no?, la idea de la regulació, a priori sembla que està bé, però dius, hòstia, això com es regula, no? Quins límits hi poses, no? És com l'alcohol o les drogues, que els adults en poden abusar, però els menors no? Llavors, com ensenyes a tenir coherència, no? Diguéssim, a nivell pedagògic, no? Si els adults estan abusant i, no? Com, això no sé ben bé com s'ensenya. I després també em pregunto, què passa amb tota aquesta matraca de les escoles i els instituts que per sistema demanen, no?, que signem aquell paperet dels drets d'imatge, que és un paper que acabes signant perquè el teu fill no sigui al raret d'ahir, no, que hem de fer una foto, parta't, no? I al final, més que per un convenciment...
Escoles,
que...
instituts, clubs esportius...
Exacte,
sí, sí,
no?
Esplais...
O sigui, tothom et demana el paperet de dret d'imatge... que al final acabes consentint, bueno, no, una mica contracor, no? Que dius, bueno, perquè és més fàcil i per no posar-ho complicat, però que en el fons també és això, no? Són imatges nostres, imatges dels nostres fills que ronden per tot arreu, no? Bé, totes aquestes coses em pregunto, i això com es regula, no?
Doncs a veure si tenen resposta.
Ai.
Ui!
No, jo no la tinc, però estic a favor de la regulació, totalment. Suposo que, amb tot el tema de les xarxes... n'hem après sobre la marxa. Jo és veritat que segurament per una qüestió de formació professional mai ni, del, ni fills, ni nebots, ni... I de fet he estat la tieta pesada que deia no poseu fotos dels nens. No, però només em segueixen els que jo autoritzo. És igual. És igual, això, com expliquen els experts en xarxes, no? Tu envies una carta i el carter, si la vol llegir, una postal, el carter, si la vol mirar, la mira. Doncs amb les fotos és una mica el mateix. I és veritat que després van d'excursió i et diuen, mireu a Instagram les fotos de l'excursió, que dius, ja pots tenir tota la cura.
Tot l'esforç que he fet durant anys, no? Sí, sí.
Però jo crec que sí que s'ha de regular d'alguna manera.
Sí, a més és cert que a vegades no hi ha la percepció aquesta de que els infants tenen drets evidentment propis, no? És a dir, que la maternitat o la paternitat acaben en una línia on la persona doncs, potser no els exerceix si té 5, 6, 10 anys, però que això no vol dir que no tingui un dret a la pròpia imatge i que el dia de demà pot dir, escolta, jo no volia sortir a les xarxes, a part de la qüestió de la protecció que també comentàveu i que doncs, evidentment s'han en compte de l'ús que es fa avui de les xarxes.
Regular, sí, molt a favor, però a més sent conscients que s'ha de regular perquè els primers que no es regulen són els adults.
Clar.
És a dir, els primers que haurien de veure els riscos d'abocar les criatures a les xarxes permanentment, fins i tot a vegades despullats, no? Són els pares de les criatures. I no només a les xarxes, és a dir, llavors podríem com anar a la derivada de pares que fan que els nens facin de models en 1000 revistes o on sigui, no? Vol dir que l'ús de les criatures pel propi gaudi em sembla una mica gros, no? Per molt que vulguis explicar la teva vida idíl·lica, estupenda i meravellosa als teus familiars, però allò es pot escapar per qualsevol lloc.
Clar, però
i la realitat és que s'escapa.
Clar, però la dada que deia la Carlota, no? Del 72%, no? Crec que d'imatges que circulen en àmbits pedòfils, doncs estan tretes clar. De la xarxa. Dades com aquestes...
Per això dic lo dels nens despullats, eh?
Clar, no. Però vull dir que fa molt temps que sentim periòdicament dades similars i, en canvi, continuen apareixent fotos de nens a les xarxes. Vull dir que ara hi ha molta informació al respecte. Llavors, si amb això no n'hi ha prou, doncs ha de venir la regulació, clar.
Sí, hi ha xifres més esgarrifoses, eh? Perquè per aquest mateix estudi diu que hi ha un 56% dels pares que comparteixen informació potencialment vergonyosa, que no sabem bé què és, un 51% que comparteixen dades amb els quals es poden localitzar els seus fills, i un 27% que directament pengen fotos inapropiades, que entenc que deu ser això, fotos doncs, despullats, o que es veuen part del cos, o no. Dius, clar, si això ja ho fan els pares, és que, no? Com podem fer arribar aquest missatge, no?
El problema és com es regula això i com es controla la regulació, no? Perquè canviant de tema, però hem parlat moltes vegades de l'accés al porno per part dels adolescents, i el govern espanyol ens ha explicat 50.000 vegades que parlaran amb les grans plataformes, que ho regularan, etc, etc, però les xifres continuen sent les mateixes, no? Aleshores, regular sí, però amb quins controls?
Sí, perquè només és una regulació de que els nens tenen dret, diguéssim, a denunciar els pares, perquè, però clar, això ja és, diguéssim, és la cosa
això,
activa, no?
Això ja ho diuen les institucions internacionals, no?
Sí, sí.
Això no canviarà la situació, no? Vull dir, al final, com es fa per impedir que certs pares pengin fotos d'un cert tipus, no?
O de qualsevol tipus, perquè al final això, no? Especialment en els adolescents que s'avergonyeixen de tot, no? Que els hi dius hola pel carrer de lluny i els hi fa vergonya, no? Perquè
papa, deixa'm a la cantonada.
Deixa'm a la cantonada.
Exacte, no? Vull dir que qualsevol cosa que pengis d'un adolescent, encara que sigui, no? Encara que no hi hagi res inapropiat, estàs afectant el discurs i l'autopercepció que té sobre ell mateix, no? I el control que té sobre el seu relat, no?
I perquè hi ha aquesta sensació que hi ha la Júlia una mica, que els nens és igual, això, ell no té opinió. Però després passen els anys i aquell nen es converteix en un adolescent i quan veu segons quines fotos que s'han penjat i dius, nen, això per què veu penjar quan jo era petit i que ara he quedat aquí exposat, no? I que ningú no els hi pregunta. Tinc un oient, per cert, que m'apunta que no només els instituts i les escoles o els clubs esportius, sinó també residències de gent gran, que també s'entregarà un paper, en aquest cas no per nens, sinó per als avis, i que, per tant, els fills són els que encarregats de també autoritzar que les fotografies dels avis, que moltes vegades tampoc no emeten el seu consentiment, i per tant són els fills els que també consenten que la residència de torn pugui utilitzar les fotografies dels avis que estan allà ingressats.
Potser amb això dels paperets aquests que hem de signar hauria de ser al revés, no? Diguéssim, que et fessin firmar, o sigui, que donessin per fet que ningú vol, saps què vull dir? Que ningú vol, i llavors no, excepcionalment jo sí que vull, no? Diguéssim, que d'alguna manera haguessis de fer tu el pas de dir que sí, saps? Saps? Vull dir, que consideressin que tothom no, i si algú vol sortir-hi, que ho digui, perquè és que si no, acabem amb aquesta cosa per defecte.
Però això passa també amb Google, no? T'arriba l'escrit del col·le d'autoritza i és el que deies la Carlota, no? No seràs tu el que ara obriràs un debat a l'escola de per què hem de treballar amb Google, no és el sistema, hauríem de buscar un sistema més segur, que faran com utilitzaran aquestes dades, que ja sabem com les utilitzen, i què fas? Acabes signant.
No, i també està bé parlar-ne per canviar una mica la consciència, perquè segur que la gran majoria de pares i mares que han compartit imatges potencialment perilloses dels seus fills no ho feien amb cap intencionalitat ni tenint la idea de que això podia arribar doncs, en males mans. I, per exemple, altres països són molt més curosos amb el tema de la imatge. Jo he anat a congressos on la gent que no volia ser fotografiada porta, per exemple, una enganxina o així. Per tant, és fàcilment identificable. Això jo crec que a Catalunya no... Una mica es dona per suposat que tothom signa, fins i tot tot es fan fotos sense haver signat cap consentiment, també està bé parlar-ne per ser conscients de que tenim un dret a la pròpia imatge i, per tant, dret a dir que no volem que s'utilitzi.
Queda el dubte, això, de com es regula això, és a dir, o com es fa complir la regulació, més ben dit, la regulació potser sí que és fàcil, ara, que després això es pugui controlar i que després es pugui fer complir, això potser és una mica més complicat, veurem com evoluciona tot plegat. Carlota, gràcies, bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
És un quart de quatre, no canviarem del tot de tema, eh? Anirem a la publicitat i després ja us preguntaré per Junts, el govern espanyol, etc. Però ja que parlàvem dels drets dels infants, farem referència a aquesta vaga que hi ha hagut avui a escoles i instituts de Catalunya per protestar contra el bullying. És la primera vegada que es convoca una vaga així. En volem fer referència ara després de la publicitat.
Catalunya migdia. El dilluns 3 de novembre, Monte Deportivo celebra la cinquena gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic en què seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala a Mundo Deportivo. Podràs seguir-la en directe per Dazón.
Amb el patrocini de CaixaBank, Castrella d'Am, Moeve, Hyundai, Sofascor i Fivers.
Si canvié, si canvié, si canvié, canvié de móvil.
Aprofita els últims dies del Renove de MediaMark. Canvia tu també la tecnologia. Actualitza't i fes un Renove. MediaMark.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Bet, bet.
Què veus?
Una coseta.
Quina coseta és?
Comença per la lletra F.
Fam. Els nens i nenes de Gaza no veuen coses de nens. Entra a oxfamintermont.org i fes un donatiu.
Catalunya migdia.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
La benvinguda després de la seva gira asiàtica. El grup Svetlana.
Hola, hola. Hi ha un gran altaveu enfocant cap a Corea del Nord. Aquest atac és posar música molt forta.
A moda de tortura.
Sí, ens sorprèn molt la cançó que sonava. L'hem trobat també a la llista de Kim Jong-un.
Home, no. Deixeu estar els búhos tranquils.
Tu imagina't nosaltres sigui allà i que sonés, tu deies, deies que t'ho juro que això és veritat.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 3 minuts d'un quart de 4, com us dèiem, avui s'ha fet la primera vaga d'estudiants convocada a tot l'estat contra el bullying. El cas de la jove de Sevilla, que es va suïcidar ara fa 15 dies després de suportar assetjament escolar en una escola concertada, s'hi ha sumat ara el cas d'un noi d'Almacelles, al Segrià, que també es va suïcidar el mes de juliol i sembla que un dels motius també podria ser l'assetjament escolar. Els Mossos investiguen què va passar a l'Institut d'Almacelles, ja que el noi i la seva família havien denunciat que patia bullying, tot i que el centre i el departament, després d'activar els protocols, van concloure que no era el cas. En tot cas, aquest matí els estudiants han sortit a protestar, alguns acompanyats per les seves famílies, demanen que l'administració faci més inversió pública per erradicar el bullying, perquè els alumnes que són víctimes d'aquest fenomen els cal més suport i ajuda psicològica. Els estudiants aquest matí també vinculen l'assetjament amb els discursos d'ultradreta. Entrevistem la Jasmin Guimfach, que és portaveu del Sindicat d'Estudiants a Lleida. Jasmin, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Nosaltres bé. Vosaltres, quina valoració en feu d'aquesta, que és la primera vegada que es convoca una vaga d'estudiants per un motiu com aquest, com el del bullying? Com heu arribat a la conclusió que calia fer una aturada, que calia convocar una vaga?
Pues, com a representada d'aquest sector, que és més gran de lo que sembla, hem arribat una gran part dels joves d'aquí de Lleida a conclusió de que aquestes coses no haurien de succeir o s'haurien de portar amb un seguiment per aconseguir que aquestes coses no es repeteixin. Mm-hmm. Llavors, hem intentat fer una manifestació la qual ha sigut exitosa i ha sobrepassat les nostres expectatives de que no estàvem segurs si ben bé de si vindria gent, ben bé si sortiria bé, si tindríem el suport, però gràcies, que ha sortit tot bé.
La convocatòria de vaga era a tot l'estat espanyol, hi havia manifestacions a totes les grans ciutats, a Barcelona, per exemple, també n'hi ha hagut una, però és veritat que Lleida tenia un punt afegit, diguem-ne, que és aquest cas d'Almacelles, que hem conegut ara, del mes de juliol, i que fa que, en aquest cas, el bullying, diguem-ne, sigui més proper per als alumnes. Fins a quin punt els alumnes actuals són més conscients dels perills del bullying dels alumnes que érem alumnes fa molts anys i que potser, quan sentíem un cas d'aquests, no n'érem ni conscients? Ara, diries que entre els estudiants són més conscients del perill i de la desprotecció que tenen en casos de bullying?
Jo dic que sí, perquè gràcies a tota aquesta massificació de xarxes socials, tota aquesta connexió que tenim amb moltes més persones, tenim aquesta possibilitat de veure coses que passen, tot i que passen aquí, també passen a molts altres llocs, ja que sigui de Lleida, de Catalunya, d'Espanya, de tota Europa, de tot el món. Llavors, totes aquestes coses són més conscienciades cada vegada.
I el fet que hi hagi una jornada com aquesta, més enllà de si després s'hi afegeix molta gent o poca gent a la vaga, però és la primera vegada, i és aquest el fet històric, la primera vegada que des dels estudiants, des dels sindicats d'estudiants, es convoca una vaga per un motiu com aquest. Pot fer que les víctimes de bullying se sentin més acompanyades i que, per tant, puguin veure que allò que els passa poden externalitzar-ho, poden compartir-ho i poden, potser, rebre més ajuda?
El nostre objectiu, com a joves, i com, gràcies a aquesta manifestació, amb aquest clic d'atenció que hem fet avui, aquest és el punt al que volem arribar de... donar-li a conèixer a tots els joves que passen per aquestes situacions que no estan sols, que sempre tindran amb algú a qui acudir i que quedar-se callat no millorarà el seu cas, que sempre que parlin, que exterioritzin totes aquestes coses que senten.
També demaneu a les administracions més recursos per fer front a aquest fenomen i perquè les víctimes, com deies ara, no se sentin soles i tinguin més suport psicològic. Què voleu? Què demaneu exactament a les administracions?
Demanem que aquests casos, per exemple, agafant el cas aquest tan recent de la Sandra Peña, volem que aquests casos no acabin a l'oblit, que no s'ha partit la vista i se queden com una cosa de nois, una cosa de xiquet, de nois petits, que aquestes coses se prenguin en sèrio, perquè al moment de minimitzar aquestes vivències és el moment en què la gent li dona menys importància, esperen que ho resolguin ells sols, cosa que no acaba bé, com ja hem experimentat. El que volem és que a aquests casos se li doni més importància de la que se li doni, perquè al final del dia és una vida humana.
Fins i tot entre els mateixos estudiants, no? Que a vegades tens un cas de bullying i que penses, no, això no va amb mi, mira, escolta'm, ja s'aclarirà i jo passo. No, aquí tothom ha d'ajudar, les administracions, la gent gran com nosaltres i també els companys d'institut, d'escola, que si coneixen un cas com aquest, no el deixin sol, no?
Exactament. Volem que, a més, es construeixi una confiança entre companys, d'allò de que aquesta persona m'envia malament o aquesta persona m'ha dit certa cosa a les xarxes o aquesta persona m'ha enviat cert missatge, aquesta persona ha fet aquesta cosa de manera intentant amenaçar-me, totes aquestes coses, tot i que siguin molt, molt estranyes que passin o als ulls d'una xarxa de persones són estranyes que passin, totes aquestes coses segueixen sent assetjament i segueixen sent coses sèries que s'haurien de prendre de manera seriosa.
Doncs és la Jasmine Guinfa, que és portaveu del Sindicat d'Estudiants... Digue'm.
Jasmine Guinfac, sí.
Això, doncs la Jasmine Guinfac, portaveu del Sindicat d'Estudiants de Lleida. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos un espai per parlar.
Només faltaria. Hem volgut precisament treure el tema perquè em sembla que és rellevant el fet que per primera vegada surti dels mateixos estudiants la voluntat de fer una vaga. Després tenen més èxit o menys èxit, però és la primera vegada i segurament obre camí, perquè a partir d'ara aquests casos tinguin més ressò entre els adults, però també entre els estudiants, que són al final els primers que coneixen algun cas com aquest i poden ajudar la víctima en aquest cas.
A mi sí, em sembla molt interessant que siguin ells els que ho facin, perquè són fonamentals per poder prevenir i per poder denunciar els casos. I també per ajudar, evidentment, en primer lloc a les víctimes, però també als botxins, perquè al final moltes vegades ens oblidem que s'ha d'ajudar primer de tot a la víctima, però també als assetjadors, no? I, a més, en el cas de Lleida, pel que s'ha sabut fins ara, no? Sí que es van activar els protocols. Una altra cosa és que és evident que alguna cosa va fallar. En el cas de la noia Andalusia, jo crec que no és que fallés abans, que també és evident, sinó que després les explicacions del centre han sigut, a mi personalment m'han indignat, és a dir, que vulguin solventar dient que faran una missa i pregaran per l'alumne, em sembla que no és acceptable mai, però és que a més amb tot el que sabem fins ara, no? Crec que és encara un d'aquells temes que socialment no tenim ben resolt, no? No el tenim ben resolt els pares, que som els primers que ho hauríem de tenir més o menys clar, també els professors, la gent que està al capdavant de responsabilitats als centres educatius, i en última instància, evidentment, els nois i noies que estan assetjant a companys i companyes, no? Tu deies, la diferència entre nosaltres, no?, que ja passem, bueno, tu i jo dels 50, i gent, és igual, les escoles d'abans i les d'ara. Clar, la Jasmine, que ho ha explicat molt bé, no? Diu, en les xarxes tens informació d'altres casos, per tant, pots crear una major xarxa de solidaritat. Clar, les xarxes són la causa...
Amplificadors de tot. Clar, dels perquè... problemes, però també de les solucions.
Ah, exacte, perquè també nosaltres no patíem ciberassetjament, no ens passava això que ens canviaven les imatges, que ens deien... En fi, no podíem ser víctimes d'això, i pel que expliquen els experts i els reportatges que hem llegit tots, allà és un niu d'assetjament.
Sí.
No, jo estava pensant en alguns projectes, no?, que llegeixes o que ens sents a parlar, que estan molt enfocats a educar precisament en la responsabilitat de ser observador, no?, de fer de guaita, de corresponsabilitzar-se en la prevenció activa a dins dels centres educatius, dels centres esportius, d'on sigui, precisament per fer aquesta prevenció de potencials assetjaments, no? I en aquest sentit, és veritat que a vegades acabem dient, home, és que els protocols no es van posar en marxa. D'acord, els protocols no es van posar en marxa i, òbviament, s'haurien d'haver posat en marxa. I, per tant, la primera responsabilitat és dels adults. Però crec que educar els nanos en la responsabilitat de tu també has d'observar el que està passant al teu voltant, no? Que potser en d'altres temes doncs, hi estem més acostumats, però en temes d'assetjament doncs, potser no tant, doncs crec que també és un dels grans objectius que en el món educatiu, en el món esportiu, en qualsevol espai on pugui haver-hi una situació d'assetjament seria important.
Sí, en aquest sentit, aplaudir, evidentment, la iniciativa dels estudiants, però també posar-la en valor, és a dir, sense cap mena de paternalisme, no? És a dir, no només és valorable des del punt de vista dels valors que estan fomentant i de la iniciativa que han demostrat, sinó que, a més, ells i elles tenen un paper central, perquè, efectivament, al final els companys i les companyes de classe són els que comparteixen més moments amb les persones que pateixen bullying o amb les persones que el protagonitzen, no?, que segurament també són les que haurien de rebre doncs, un tracte diferencial per part dels companys, de criar-los l'atenció, de corregir-los el comportament. Per tant, diríem aplaudir, però sobretot perquè és fonamental que l'entorn i, per tant, la gent de la seva mateixa edat i els companys i companyes de classe doncs, estiguin conscienciats i vulguin ser un actor que canviï aquestes coses.
Me recordo un dia que vam entrevistar la mare d'una víctima i ens vam fer la pregunta de què preferiries, no?, que el teu fill fos una víctima o fos un assetjador. I crec que molts pares estaríem d'acord en que no, és molt difícil triar, I probablement veient a més sobretot el tracte que algunes víctimes han rebut en alguns centres quan han hagut de canviar-se les víctimes d'escola en lloc de canviar els assetjadors, però és veritat que els assetjadors, que a més estan en una època de maduresa encara molt feble, tampoc hi ha alguna tasca educativa a fer allà, més enllà del càstig que correspongui. Per això dic que hi ha molta feina a fer, no només en els centres, sinó també fora dels centres, no?
Pràcticament dos quarts, queden 30 segons, farem una pausa i anirem, no us escapareu, del tema del dia. Aquest trencament entre Junts per Catalunya i el govern de Pedro Sánchez. Us preguntaré si canvien molt les coses o no i com veieu la governabilitat espanyola, no només després d'aquesta situació, sinó ja també el que estava passant els últims mesos, en què el govern de Pedro Sánchez li era molt difícil, per no dir impossible, tirar endavant algunes lleis. Dos quarts, una pausa, i de seguida continuem amb més coses. Ara, en punt dos quarts.
Catalunya migdia. Benvinguts a una altra manera d'omplir el cistell de la compra.
Benvinguts a nous espais de carnisseria, peixateria, fruiteria, xarcuteria...
Amb un nou racó del pernil, formatges internacionals i pastisseria pròpia.
A banda de sushi spot, amb vinagrats La Real i ben aviat Cinco Jotas, Ferrarini i Ahumados Domínguez.
Benvinguts a la màxima qualitat en producte fresc.
Nou supermercat al Corte Inglés, plaça de Catalunya. Benvinguts.
A la nit dels ignorants passen coses increïbles. Els oients tant volen acabar amb els coloms...
Estem desesperats amb els coloms. Avui he tancat la cuina, dic que avui n'hauré atrapat dos o tres i a cop d'escombra... Amb els...
Com es lleven per fer una truita de mitjanit?
La farina no es coneix gaire, en
veig. No es coneix gaire, no. Truita de farina no l'he feta mai.
Nina, que la cuina? Sí, i vull provar. I m'ha sortit una truita, escolta.
I sempre amb la millor banda sonora.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada... La nit dels ignorants. Les nits de... Amb Marta Romagosa.
Nits dels ignorants.
Catalunya migdia.
De l'arrel en neix el gest. De la memòria, la llum. Del 30 d'octubre al 2 de novembre, Brots fa florir l'art a l'Empordà. Consulta la programació a brotsempordà.cat. Brots, l'oli de la cultura.
El 29 d'octubre, 20 minutos, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Amb quantes persones et creues cada dia? Al país, una de cada quatre viu en risc de pobresa o d'exclusió social. Una realitat que no sempre és visible. La de més de 12 milions de persones que fan el teu mateix trajecte, que seuen al teu costat. A la Fundació La Caixa acompanyem qui més ho necessita, perquè ningú viatgi sol. Entra a queninguviatgisol.org. Fes-ho visible. Fundació La Caixa.
Temps!
El compte enrere ha començat.
No fluixis, que me'n vaig avall!
Arriba la gran final de l'aventura més extrema.
Ho pego, tio!
La travessa Expedició Ponent. Avui, en exclusiva, a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 3 minuts de 2 quarts de 4 de la tarda, avui es reuneix el Consell Nacional de Junts per Catalunya per activar la consulta a la militància sobre el trencament amb el PSOE, un trencament que els socialistes no veuen que comporti necessàriament eleccions anticipades. El PSOE diu que, com que Junts descarta una moció de censura, l'executiu de Pedro Sánchez pot continuar governant negociant cada votació. Així, com a mínim, ho ha externalitzat el ministre Félix Bolaños.
¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho en la primera mitad de la legislatura y lo mismo que llevamos haciendo desde 2018. Trabajar, dialogar, esforzarnos por encontrar acuerdos.
Mentrestant, Junts, com dèiem, fa aquesta reunió, que és de pur tràmit, simplement s'han de seguir els passos per poder fer la consulta, que començarà demà a les 10 del matí. Les bases podran començar a votar fins dijous a les 6 de la tarda. La pregunta a la qual han de respondre és: estàs d'acord amb la proposta de la Direcció Nacional de donar per finalitzat l'acord d'investidura amb el PSOE davant dels reiterats incompliments dels seus compromisos? Des de Junts defensen que al PSOE se li complica la governabilitat. Això, com a mínim, és el que ha explicat Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, avui, aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio.
Els fets són els fets. S'han tancat acords? Sí. S'han complert? No. Com pensa governar sense una majoria? Ell pot seguir el poder. El que no podrà és governar. No està incomplint amb Junts per Catalunya només. És que està incomplint amb els catalans i amb Catalunya.
Míriam Nogueras, en aquesta entrevista al matí de Catalunya Ràdio, també ha descartat que Junts per Catalunya doni suport a una hipotètica moció de censura del Partit Popular juntament amb Vox. En la mateixa línia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ho ha descartat també totalment en declaracions, en aquest cas, a TV3.
Nosaltres amb el senyor Feijóo no anem ni a la cantonada.
I, en tot cas, aquest migdia s'ha afegit un altre soci que veu la governabilitat espanyola una mica més complicada. Sentim el portaveu del PNB, el Partit Nacionalista Basc, Maribel Vaquero.
No es muy sostenible, la verdad, porque entramos, como he dicho antes, en una fase de agonía en el que si no se consigue, si el Partido Socialista, bueno, y el gobierno no consigue aunar una mayoría positiva, pues la verdad esta es una fase ya poco sostenible hasta el final de la legislatura. Se necesitaría llegar a un acuerdo, podrían ser los presupuestos, pero eso ya no depende de nosotros.
Fase de agonía, fase de complicada la governabilitat. Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo continua demanant a Junts que concreti, però continua estant en un atzucac. Sánchez no pot continuar, diu, però el Partit Popular no té alternativa.
Me gustaría que la concretase. Es una posición un poco inconcreta, al menos de momento. Ahora bien, todo parece indicar que el señor Sánchez ya tiene mucho más pasado que futuro. Sin presupuestos, sin capacidad legislativa y sin mayoría parlamentaria no se puede seguir.
Doncs més o menys tothom diu el mateix, excepte Pedro Sánchez, que sembla que està disposat a tirar endavant i a no convocar eleccions fins al 2027, que és quan li toquen, teòricament.
La possible decisió de Junts de trencar amb l'acord amb el PSOE, jo crec que ho hem de dir, posa en perill el govern d'esquerres i, per tant, apropa la possibilitat d'un govern de PP i de Vox amb presència a l'extrema dreta a Espanya. I a mi això em sorprèn especialment venint d'un partit catalanista, és a dir, clarament avui defensar Catalunya i els interessos dels catalans i catalanes és defensar el govern d'esquerres a Madrid. Junts obre la porta a facilitar un govern del Partit Popular i Vox, no? No volen una moció de censura, però alhora, en els fets, dificultar més la governabilitat és apropar aquest govern, i jo crec que això va contra els catalans. És clar, com deia Míriam Nogueres, que els acords són difícils i que avançar és difícil en la conjuntura política actual, però també és veritat que sense aquest govern, ho hem de dir, no hi hauria hagut llei d'amnistia, no hi hauria hagut català al Congrés, o reformes socials com l'augment del salari mínim. Per tant, a mi em sembla que no és només gesticulació, ho hem de dir, canvia el context i, per tant, fa més difícil la continuïtat del govern d'esquerres, que jo crec que és clarament més positiu per Catalunya que un govern en presència de Vox.
Es pot qüestionar si Junts té raó o no amb aquest darrer moviment. El que jo crec que sí que tenen són raons per fer-ho. Perquè si tu fas un balanç, tu, Julià, destacaves algunes de les coses que s'han fet, i és cert, no? Però jo crec que, d'entrada, des del govern central es va vendre una idea que era incorrecta, i és, es va parlar de la majoria progressista, i crec que era un adjectiu incorrecte. Entre altres coses, perquè el concepte que té de progressisme, no sé, Esquerra Republicana respecte a Junts, o el que pot tenir Bildu respecte al PNB, és diferent. El que ha estat passant són moltes coses. Una és que Pedro Sánchez, per aquest instint de supervivència que té força desenvolupat, ha decidit que va a plegar tot el vot que pugui per la banda esquerra, que s'estan allà designant tant Sumar com Podemos, i quan més ell tira cap a l'esquerra, més difícil li posa a Junts, perquè Junts, el seu mercat electoral no està allà. I a més, si vol reconciliar-se amb una part de l'electorat que havia perdut, doncs segurament encara ha de tirar més cap al centre-dreta, no? Per tant, hi ha un moment que ideològicament, si encara creiem que la ideologia existeix, és molt incompatible que puguin arribar a certs acords. Dos, moltes de les queixes que té Junts, és cert, ja no depenen del govern. Si hi ha amnistia, si s'aplica l'amnistia o no ara, no depèn de Pedro Sánchez. Depèn del Suprem, depèn del que estigui fent el Constitucional, no depèn d'ell. El català a Europa, doncs, probablement tampoc. Podria haver-se esforçat més o menys, doncs, ja hem vist que quan ha hagut de córrer, ha corregut, no? Perquè el divendres va com a córrer més que en els últims temps, no? Però després, Junts explica coses que dius, home, amb això tenen raó, no? Doncs, les bestretes famoses dels ajuntaments. Si tu has arribat a una acord, tu els has explicat als teus ajuntaments, als teus alcaldes, que aquells diners es canvia la norma que havia situat el ministre Montoro, i després es troben al BOE que el text no apareix a aquella esmena, doncs això no forma part de cap gran acord de Suïssa, que tampoc n'hi ha hagut, ni cap gran negociació fins a altes hores de la matinada. Això, doncs, és, no sé, és deixadesa, és igual, ja ho trobarem. Llavors, tampoc és res nou, és a dir, venim del Montilla dient-li queremos mucho a Catalunya, no te queremos mucho a ti, José Luis, pero queremos más a Catalunya. Llavors, bueno, aquesta, la conllevància famosa de l'Ortega, no? Té, pues, punts, té moments àlcids i moments... aquí ja tothom està olorant eleccions. Ell intentarà aguantar tot el que pugui, però a poc tots se n'aniran apartant. I les enquestes a Junts li diuen el que li diuen, i per tant, a seguir en una de soci amb Pedro Sánchez, quan realment, electoralment, no et rendeix, i a més no acabeu de posar-vos d'acord ni amb coses mínimes, i amb les grosses no podeu, perquè quan un tira cap a la dreta, l'altre tira cap a l'esquerra, doncs probablement no té massa sentit. Ara, és veritat que a la Moncloa, i a Madrid, jo ho vaig veure ahir, l'únic que els preocupava era si estaven disposats a donar suport a una moció de censura de PP amb Vox. Com que això no passarà, doncs ja està. Home, ja està, no. És a dir, Pedro Sánchez és el mateix que li deia a Feijó, si no tens pressupostos, no pots governar, i si no pots governar, has de convocar. I li deia encertadament, li deia encertadament. I després hi ha una última cosa, l'espantall de que ve l'extrema dreta, que ve, no pot ser argument per tot. És a dir, jo crec que, en fi, tant de bo no vingui i tant de bo siguin capaços de parar-los entre tots, però no n'hi ha prou amb dir que ve el lloc, perquè ja s'ha vist, perquè ni a França, ni als països del voltant, ni a Alemanya, amb això sol, la gent no en té prou.
Jo crec que Junts al final s'ha cansat de la dilació com a estratègia, s'ha cansat dels incompliments... S'ha cansat del mercadeig de conviccions, s'ha cansat de que un senyor que és un supervivent, perquè és un supervivent i allargassarà tant com pugui fins al 2027, el màxim que pugui, doncs faci i desfaci com li convingui en cada moment, no? El document aquell famós de Suïssa començaven dient ens entenem en poques coses i estem bastant a les antípodes, però van pactar algunes coses per les quals s'havia de treballar. I és veritat no, que n'hi havia algunes que no depenien exclusivament del PSOE, com era el tema del català a Europa. La setmana passada hi va haver, no, aquella situació de veure el canceller alemany per fer veure que... Però jo crec que això era una mica de teatre i llestos, no? Hi havia coses, com hem vist després, com és el tema de la llei d'amnistia, que els jutges doncs, han fet i desfet també com els hi ha convingut. Però sí que hi havia coses...
Un dels pecats originals és posar en la negociació una sèrie d'objectius que no depenen de cap dels dos que estan pactant. Ah.
No, però, per exemple, dir, el finançament sí que depenia, sí, del PSOE.
Però en el document de Suïssa, bàsicament, hi havia, entre altres, la llei d'amnistia, el català a Europa, però clar, el català a Europa al final...
Hi havia la resolució del conflicte polític per la via de l'alto determinació, també. Vull dir que potser, no?, el document de Suïssa era un cúmul de wishful thinkings per part de tothom, no?, que després tots sabíem que seria difícil de complir. En tot cas, jo diria que hi ha hagut coses que s'han complert, hi ha hagut coses que evidentment no s'han complert i que, en tot cas, prou de sí que han donat els 7 diputats de Junts al Congrés. D'ahir amb avui, no? Crec que, tret del davant l'espantall de la moció de censura, que jo crec que hauria sigut un harakiri per Junts, que, diguem-ne, està buscant el seu lloc, i era evident que la moció de censura no ho era, jo tinc els meus dubtes de que canviïn gaires coses. És a dir, tinc la sensació que Sánchez continuarà fent tot el que pugui per quedar-se, i també tinc molt la sensació que Junts, si li ha d'aprovar alguna cosa, li aprovarà. És a dir, en breu, no?, haurà de passar pel Congrés un tema de la multireincidència i un tema molt tècnic dels romanents dels ajuntaments, que hi ha ajuntaments de Junts que voldran que s'aprovi.
Clar, però aquí la cosa...
I, per tant, segurament ho acabaran aprovant. I, per tant, jo crec que el PSOE continuarà negociant i que si Junts li ha d'aprovar, li aprovarà.
Clar, la cosa...
Aquesta és la gran diferència, crec, amb Esquerra Republicana. És a dir, jo crec que el PSOE ha donat per suposat que Esquerra li aprovava tot d'ofici, no? I s'hi ha matat poc, diguem-ne, a negociar amb Esquerra. I, en canvi, amb Junts ha hagut de fer més feina, perquè han fet valer el seu set diputats.
Però el que passa és que l'argument que utilitzava Junts amb Esquerra de no aconseguiu res, sigui veritat o no, perquè Esquerra no, va aconseguir els indults i, va, clar, i la transferència de la nova empresa de Renfe, doncs també es pot apuntar al mèrit, és a dir, se'n poden apuntar de mèrits, però l'argument de Junts era negocieu a canvi de res. Clar, quan tu escoltes ahir al president Puigdemont o avui a Míriam Nogueras o a Jordi Turull, dius, ah, doncs llavors vosaltres era el mateix, o sigui, no heu sigut pas més hàbils, no? El mateix que li retraieu a Esquerra. Llavors ells contesten, ja, però nosaltres no seguirem i ells sí. En fi, jo... la contradicció, per exemple, del govern és avui, diu, seguirem negociant, i ho deia Félix Bolaños, presentant una llei que probablement no podrà aprovar. Llavors, clar que podran anar fent coses com fins ara, perquè si l'argument és coses que beneficien els catalans en la concepció que tingui Junts de què és el que beneficia els catalans, perquè potser coses que ells pensen que beneficien hi ha catalans que creuen que no, ja és el que feien fins ara.
Però, més,
per això, per això et dic que crec que és aquesta cosa de cal que tot canviï perquè una mica tot continuï igual.
Clar, però no, si el govern central no pot aprovar cap llei grossa, no pot aprovar
els pressupostos. Però és que ja fa temps que li està costant llavors, no, lleis, però, perquè, però llavors, perquè Podem però llavors, també s'ha despenjat.
Però llavors dependrà de fins a on Sánchez és capaç d'aguantar.
Fins no, que tingui una enquesta que li digui que val la pena.
Però la del FISC, la del FISC que li va bé. Jo crec que la del FISC...
Amb aquesta només...
La prova que no se la creu és que no convoca eleccions, perquè amb la del ara fa 10 dies era com per convocar-la, si te la creus, però ja no l'ha convocat. Per cert, ens queden 14 minuts per arribar a les 4 i vull tornar a sentir un extracte de Núñez Feijóo que hem sentit a les 3 i no vull que quedi molt oblidat. Marca distàncies en Carlos Mazón. Jo crec que és la vegada que més distàncies ha marcat Núñez Feijóo de Mazón. Demà es fa un any, demà es compleix un any de la Dana, demà hi ha el gran acte de record a les víctimes. Ja sabeu que Mazón de moment continua al càrrec, tot i que li demana la dimissió milers de persones al carrer de València. El Partit Popular fins ara l'ha sostingut al càrrec, però avui Núñez Feijóo, preguntat sobre Mazón, ha dit això.
Se tendrá que dar todas las respuestas que sean necesarias y asumir en la Comisión de Investigación en las Cortes Valencianas y en la Comisión de Investigación en el Senado todas las preguntas que se puedan formular. Y eso lo tendrá que responder el señor Mazón.
Això és el mes que ve, que és quan hi ha comissió d'investigació, congrés, senat, i per tant és la primera vegada que tan clarament veiem a Feijóo marcant distàncies. No, haurà de respondre tot el que hagi de respondre i això ho haurà de fer el senyor Mazón. Diu.
És que és una vergonya immensa el que hem vist a València. És a dir, hi ha un tema central que parlàvem aquí fa uns dies, no?, que és l'emergència climàtica, la necessitat de polítiques d'adaptació, i ha quedat totalment oblidat davant de la bestialitat, de la incapacitat de gestió que va demostrar el govern de València amb la Dana, que va causar un nombre de morts que es podrien haver evitat. Per tant, una mica tornant al que dèiem, no?, el Partit Popular, bé, cada dia fa coses, diríem, jo crec, més que fa més difícil entendre que algú pensi que això beneficia la ciutadania, més enllà de qüestions ideològiques, que cadascú pot ser més o menys conservador, i això és perfectament lícit. Per tant, tornant al que dèiem, és que la política es fa des de les realitats concretes. Per tant, dificultar en aquest context acords que ja són difícils amb la geometria que tenim al Congrés dels Diputats és regalar al govern a gent com la gent de Vox, que està censurant la llengua catalana a tot arreu on governa, o com la gent del PP, que escolta, que ha arribat a provocar morts amb la seva incapacitat de gestió. És que les coses al final del dia són d'aquesta manera.
El senyor Feijóo, com tothom, va veure la portada de l'ABC dient que més d'un 60% de votants del PP volien que Mazón no fos candidat, i també ha vist una enquesta que diu que el PP podria tornar a guanyar i amb Vox sumarien. Llavors, jo dedueixo que pel que més han anat explicant també dirigents del PP a Madrid, doncs Mazón canviar-lo per ells era un problema perquè Vox no acceptava que el canviessin i els hi va bé, Vox va creixent a l'ombra de Mazón. La qüestió és, doncs, si serà candidat, que hem de suposar que no. Ara, que Mazón encara sigui president també és responsabilitat de Núñez Feijóo. També ho és. És a dir, has prioritzat tenir un incompetent, com deia la Júlia, que amb la seva incompetència és responsable també de que morís més gent de la que probablement amb la desgràcia que era va morir, i les explicacions les pot donar. No cal que vagi a una comissió. És a dir, el que és al·lucinant és que aquest senyor, que a més ha anat canviant les versions, encara ara no sapiguem què caram va fer durant una estona aquella tarda.
Jo crec que és una vergonya absoluta que, complint-se demà un any, encara estiguem pensant si va anar del restaurant a casa a dormir la mona, si per què no agafava el telèfon, per què no, no? Em sembla vergonyós, i em sembla vergonyós per part del PP que no l'hagin finiquitat. Després podem parlar d'estratègies, de que es cremi ell i ja n'hi posem un altre, etcètera, etcètera, eh? Però em sembla molt vergonyós que el PP no hagi forçat que ell dimitís, perquè la desgràcia de la Dana va ser massa gran com perquè aquest senyor faci un any que estigui encara en el seu càrrec.
Que és molt bèstia que el PP pugui guanyar les eleccions una altra vegada.
I d'altra banda és això, és a dir, que paral·lelament a això, encara hi hagi una part de població molt gran al País Valencià que estigui disposada a votar el PP, doncs a mi també, diguem-ne, em fa esclatar bastant el cap.
Parla de que alguna cosa està fent malament la resta, segurament, sí, perquè realment si no hi ha una alternativa solvent...
No convencen. Sí. Potser no ens hem de preocupar tant. Queden 10 minuts per arribar a les 4. És que igual morim tots d'aquí ben poc. Fa mesos, des del mes de juliol passat, circula pel nostre sistema solar un objecte interestel·lar que ve des de l'espai exterior i que demà passarà pel seu punt més proper al Sol. Aquest objecte, que s'anomena 3I/Atlas, és el tercer objecte interestel·lar que pot observar la humanitat. Però aquesta vegada aquest cometa s'ha fet famós. En els últims dies, milers de vídeos i d'informacions arreu del món asseguren coses com ara que la NASA ha activat un protocol de defensa planetària per l'arribada d'aquest objecte que travessa el nostre sistema solar. Des que es va detectar, a més, pesa sobre ell una possibilitat apuntada per un cèlebre astrònom de Harvard, i és que diu que podria ser una nau espacial alienígena. I a partir d'aquí, material per conspiranoics. Carlos Baraibar, cap de verificació de 3CAT Info, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Estem a punt de morir tots, o no?
Tu ja pressuposes que venen amb mala llet, no?
No sé, jo.
Bé, és veritat que el científic aquest de Harvard va dir que podia ser una nau hostil. Sí, això sí, veus? Això sí que ho va dir.
Al final, escolta'm, haurem de veure. Primer de tot, hi ha algun argument o algun indici que ens faci pensar que efectivament és una nau interestel·lar o no?
Bé, el que fa aquest científic de Harvard, que es diu Avi Loeb, i que efectivament és un senyor amb la solvència contrastada totalment, 10 anys com a cap d'astronomia de Harvard, 700 papers científics publicats, etc., per tant, una persona respectable, el que ell fa és donar argument. Ell diu, primer de tot, diu, el més probable, el 90% de possibilitats, és que això acabi sent un cometa com més n'hi ha hagut, com altres, no? El que passa és que ell descriu, doncs, diverses coses d'aquest objecte que podrien apuntar que podria ser una nau espacial. I diu, per exemple, té una trajectòria, arriba en el mateix pla orbital que la resta de planetes, és a dir, el mateix pla orbital, i passarà a prop, relativament, de diversos planetes. Per tant, si fos una nau de reconeixement i d'observació per venir a observar-nos, doncs tindria cert sentit. Això és una de les coses que diu. El que passa és que, clar, per què ho diu, això, no? Ell està intentant instal·lar en el debat públic, no?, que això és una opció, és una possibilitat. Per què? Doncs perquè, ara tu ho has dit, no és el tercer objecte d'aquestes característiques que veiem. En els últims 7-8 anys n'hem vist 2 més només, però és possible que en el futur en veiem més perquè ara tenim la tecnologia per veure'ls. I ell diu, si els podem veure, en veurem cada vegada més, i aquesta opció és una opció a la que ens hem d'obrir. Hem de tenir la ment oberta i pensar que això ens ho podem trobar. Però finalment, també, i si l'escoltes en diverses entrevistes, hi ha una altra explicació de per què Avi Loeb, aquest senyor eminent, diguéssim, obre aquesta porta a buscar extraterrestres, i em sembla que el podem sentir. The mainstream of the astronomy community is shooting itself in the foot.
La comunitat científica s'està engegant un tret al peu dient d'això no en parlem. Estan evitant un tema que podria portar molts diners a la recerca. Tinc gent rica a la porta de casa meva que venen a veure'm i em donen els recursos que estic fent servir en el projecte Galileu. Hi ha una oportunitat perduda aquí.
Per tant, bé, Carlos, què estàs dient? Que aquest senyor està jugant amb la possibilitat de fer creure a la gent que això és una nau alienígena perquè així es generi prou interès com perquè algun multimilionari posi diners en la recerca?
Bàsicament. Sí,
clar, per buscar diners, eh?
Diu, jo si vaig a demanar diners per mirar les estrelles i per mirar un asteroide que està no sé on donant voltes i que és de níquel i no sé què, i així vaig amb aquesta història, no em donen diners. En canvi, si dic que la recerca és per buscar extraterrestres o buscar vida extraterrestre, doncs em donen més diners. I de fet ha creat un projecte que es diu The Galileo Project, és el que mencionava en el tall de veu, que bàsicament es dedica a això. Això de que és una nova espacial ja ho va dir amb el primer objecte interestel·lar, que es deia Oumuamua, que fa uns 7-8 anys va aparèixer, i ell ja va dir mica ojo perquè podria ser-ho. I aquesta és la seva línia que ha agafat, que realment a la comunitat científica una mica allò incòmoda, perquè és una persona que tothom respecta, però que està agafant aquesta via que frega... barreja la ciència amb un cert sensacionalisme per recaptar fons, al final.
I això que es diu que la NASA ha activat un sistema de defensa planetari, això és veritat o la NASA no ha fet res?
No, això és fals. El que sí que és cert que existeix un sistema de defensa planetari que bàsicament s'activa quan es detecta un objecte que podria estar a la trajectòria de col·lisió de la Terra, d'impacte. És a dir, estem mirant a l'espai i si es detecta algun objecte que es mou i que es preveu que la seva trajectòria doncs, vingui a topar amb nosaltres, això existeix i es monitoritza. Per exemple, es va activar per primera vegada l'any passat amb un objecte que es deia IR4, que d'entrada es va dir, i això pot topar amb nosaltres, mirem la trajectòria, etc. I ara ja sembla que s'ha descartat. Això ara no s'ha activat. El que s'ha activat o el que s'ha posat en marxa és una campanya d'observació que la impulsa una agència propera a la NASA i el que diu és faran una trobada un dia d'aquests i es coordinaran perquè tots els telescopis del planeta, diguéssim, es posin, o els que vulguin participar-hi, es posin mirant cap a aquest objecte, perquè ara és quan, després de passar per darrere el Sol, és quan el tindrem més a prop de nosaltres, que és molt lluny, però estarà més a prop, i es podrà observar. Per tant, és bàsicament un esforç de coordinació per posar tots els telescopis mirant cap allà i a veure què es pot descobrir d'aquest objecte, perquè pot ser molt interessant. Podria ser un objecte que vingués de fa... que hagués sortit de la seva galàxia fa 10.000 milions d'anys i que porti molta informació doncs, sobre l'origen de l'univers, podria tenir una composició espacial, ens podria donar molta informació que ara no tenim.
Júlia, Mònica, Neus, com ho veieu això?
El senyor ha descobert que hi ha un nou target de finançadors de projectes que són els conspiranoics. Ja està, no?
Perquè això ha tingut èxit, entre els conspiranoics...
Home, i tant, ja t'ho pots imaginar, és que té tots els ingredients i que aquest senyor que és respectat, doncs hi ha imatges inventades, hi ha moltes imatges inventades, una que sembla, no sé si teniu al cap una ameba o una mena de protozou estrany, que és una... imagineu-vos un pepino amb llumetes a dintre, doncs això com si fos aquest objecte, però no sabem ni la mida que té exactament, el rang és de, pot fer entre 300 metres i 5,6 quilòmetres, per tant no tenim gaire idea de la mida, sabem que va a 68 quilòmetres per segon, però és igual, és a dir, la informació concreta és igual, perquè hi ha gent que diu que sí, que és un cilindre, que sí, és metàl·lic, que sí...
És alguna imatge que sembla ben bé un zeppelin d'aquells, eh?
Exacte, també.
Dirigible.
Que emet un pols de ràdio, però això no és cert, absolutament no és cert, però vaja, ja saps que només... Bé, ja ho tens tot a punt perquè la gent deixi volar la seva imaginació.
I se sap quant finançament ha aconseguit dels conspiranoics?
La veritat és que no. Clar, no és només conspiranoics, si ho penses, també, al final, el viatge de l'home a la Lluna, no? O sigui, vam anar a la Lluna el 69, i sembla ara molt estrany, perquè fa molts anys, però és qüestió de diners, també. Vull dir, que ell bàsicament vol recerca per descobrir evidència de vida extraterrestre, i des del seu punt de vista és una hipòtesi de treball com una altra.
A veure, que la Neus fa estona que s'ho mira amb aquell posat.
Em sembla fascinant i a més, com que ho explica el Baraibar, em sembla encara més fascinant perquè és molt pedagògic. Però, en fi, em declaro una mica incompetent, una mica no, del tot incompetent per tenir una opinió més enllà de que és sorprenent que, com diu el Carles, no?, que sigui algú amb prestigi i que estigui
jugant
no? Per trobar-li la part positiva, que en realitat és negativa, és una manera curiosa de denunciar les dificultats per obtenir finançament per a investigacions, no?
Això ell ho diu, si demano diners a la NASA, si demano diners a la Federació de Ciències dels Estats Units, amb aquests diners no vaig enlloc, diguéssim. En canvi, amb aquests privats que estan allà fent cua, doncs vaig més lluny.
El que passa és que si tothom fa això, seria, en fi, una mica...
No, sí, això serviria per, jo què sé, els antivacunes, vull dir que pot servir per tot un munt de gent, no?, que té les seves idees peculiaretes sobre el que passa al món.
Clar, però a mi el que em sorprèn, com diu el Carles, és que aquest senyor no és...
No, que suposadament és un científic seriós.
Que està com un llum, sinó no? que en teoria és algú seriós, no?
Sí, perquè no considereu seriós que ens visitin els extraterrestres. Clar, la seva tesi de base és si passa això, canviarà la història de la humanitat. Ja. Per tant, té sentit que almenys ens obrim a la hipòtesi de que això podria arribar a passar algun dia i pensem a veure com ho fem.
Molt bé.
A mi que portin alguna cosa quan vinguin.
Estan molt acostumats els professors de Harvard a intentar aconseguir finançament privat per qüestions òbvies. Jo la veritat és que sóc una gran defensora del finançament públic de la recerca. En aquest cas, potser no em sembla malament, doncs, que, com deia la Mònica, que el financi qui li sembli, que hi ha base.
També val la pena de dir que el finançament públic no és mai suficient per la recerca.
Això també és veritat.
Exacte.
Doncs ja veurem si tot plegat és perquè morim tots, si tot plegat és mentida.
Però no
dic
que morirem, que igual ens venen a veure.
O si són són alguns que han passat per Saturn i es porten allò d'he estat a Saturn i t'he portat això de record.
Oscar, potser porten berenar.
Mira, doncs, ja saps que jo, a tastar-ho, sempre estic...
Com et coneixen?
És que ja he començat reclamant, perquè algú ha portat un panetone a primera hora del matí.
Hi ha informes classificats als Estats Units, això el Baraiba.
Pensar que deia sobre els berenars.
Sobre el panetone.
Sobre si existeix o no aquesta vida a fora.
Carlos Balaibar, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Júlia Miralles, Mònica Sabata i Neus Tomàs, gràcies a totes tres. Fins la pròxima.
Adéu,
pràcticament les 4, de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio i durant tota la tarda el 3Cat Info, si voleu estar amb l'actualitat. Nosaltres tornem demà a les 2. Bona tarda de dimarts a tothom.